Aquesta sóc jo, tal com em veus ara, seductora, picardiosa, pecadora, juganera, sensual. Sí, bàsicament sensual i sobretot dona. Sóc un imant amant o també un amant imant, sense trampa ni cartró. Aquesta sóc jo. Hola, sexeros, bona nit. Ja tornem a ser aquí. Estem molt contents de començar la tardor i amb ella tornar a la ràdio i a la nova temporada de Sexe i Ganxo. Heu sentit el relat que he fet a l'inici, bueno, aquestes quatre línies? Doncs són d'una noia que es diu Iol, que a partir d'ara serà també col·laboradora del programa i escriurà els relats i tots els poemes i escrits que llegim durant el programa. Bueno, llavors, aquesta temporada ens porta alguns canvis. Ens ha deixat la Scarlett, ha marxat del programa perquè pels seus motius doncs, no ha pogut continuar. I, bueno, això sí, tenim a la Suri, com sempre. Hola, Suri.
Hola, bona nit. Benvinguts a tothom, benvinguts. Quines ganes de tornar-vos a estar aquí amb vosaltres una estoneta.
Bueno, i també tenim el Beni, que ja ha col·laborat en altres temporades i ha vingut a molts programes i esperem que en aquesta nova temporada que segueixis venint doncs, cada programa, cada 15 dies.
Doncs d'això es tractaria.
Ens agradarà molt que tinguem un home aquí sempre, eh?
Bé, és que s'ha de compensar una mica tanta energia sexual femenina, no?
No, llavors, clar.
Està bé que hi hagi un home almenys aquí i un altre a l'altre cantó de la peixera, oi?
Això mateix. Tenim també a la Mercè, que vindrà a fer una secció molt interessant. Hola, Mercè.
Hola, bona nit. Jo sóc la novatilla. A veure com va això.
Bueno, després presentarem la secció que ella portarà. I també tenim el nostre tècnic de sempre, el Codo.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Codo. Com ha anat l'estiu? Has lligat molt?
No gaire.
Oh, de veritat,
què
no
passa?
Gaire.
Fatal.
Oh. Home, fatal, fatal.
Ni una, això, tu.
No, ni una, això no has d'explicar, eh?
Ja ho explicarem.
A veure, entre les noves seccions que us volem presentar hi haurà també un consultori que, bueno, aquest consultori el volem fer en plan una mica així divertit, eh? Serà, a veure si ens feu arribar preguntes pel Facebook o pel correu electrònic i intentarem contestar-les amb humor i, bueno, amb humor i...
Home, sorry, sobretot una miqueta...
Donar una mica...
Una miqueta d'orientació.
Això, d'orientació, vegades... però sempre amb molt d'humor,
sí,
eh?
Sí, sí, la veritat és que, a veure, no som gent amb experiència ni tenim sí. la carrera que, evidentment, és necessària per a aquestes coses, però voleu que ens farem tot aquell tipus de preguntes, doncs que a vegades teniu aquelles dubtes que sí. Moltes vegades un es col·lapsa i a vegades són tonteries, no? Mm-hmm. Però intentarem explicar sota la nostra una miqueta d'experiència i informació que tenim, us explicarem, us contestarem, estarem, o sigui que animeu-vos, poseu sí, preguntes, envieu...
El correu, mira, el Facebook és Sant Feliu Sexe i Ganxo i el correu és sexeiganxo@onacodinenca.cat. També hi haurà una secció de música, la que feia l'Scarlett, més o menys, però ens la farà el Beni, que cada programa buscarà una cançó, una música adequada, no?
O es farà el que es pugui per trobar-la, que no sempre és possible, eh? Ja parlarem després, quan al seu moment, del rally que m'he tingut que fer per trobar una cançó i que tampoc ha estat...
Doncs després ens ho expliques quan arribi el moment de la cançó.
Molt bé.
I ja només em queda saludar tots els oients de Sexe i Ganxo, també els de Ràdio Joventut de les Terres de l'Ebre, que una temporada més ens segueixen els divendres. Doncs ja hi som tots. Aquí comença Sant Feliu, Sexe i Ganxo. I bé, avui començarem una mica per... No és una secció, però podria ser-ho. Oi, Suri? Manual de seducció, es diu.
A veure, jo us volia explicar una miqueta això. O sigui, jo m'imagino que hi haurà molt, sobretot de les oientes, de les dones que han escoltat la ràdio, i que havien els famosos típics llibres dels de Grey, no?
Sí,
aleshores, en aquell moment també doncs, va sortir un llibret que era de la Valerie Tasso, que era el manual de seducció. A mi em va fer gràcia perquè és un manual que és un llibret molt petitet, que jo el recomano perquè explica una miqueta doncs, les coses molt resumidetes, no? El que volíem fer ens a posar aquesta temporada, doncs, cada setmana, cada vegada que fem la gravació, doncs, tocar un dels temes que estan incorporats dintre d'aquest manual de seducció. Evidentment, doncs, hi haurà diversos temes, com podria ser, doncs, per exemple, el petó, que és el més bàsic de tot, que avui és el que potser comentarem una miqueta, no? Però bé, hi haurà temes doncs, com el sexe oral, el coite vaginal, el sexe virtual... Vull dir, és una miqueta el que resume aquest llibret, no? Doncs que si tingueu una miqueta d'informació, doncs sempre en cada que... Bé, puntualment, no? I ara, doncs, volíem explicar-vos una miqueta el que és el bàsic, no?, del que era el petó, no? Doncs, evidentment, doncs... Oi, qui m'ha tirat aquests petonets? Oi, quin mona, el que es trobava a faltar. Codo, no me'n tires cap, tu. Oh, que bo, que bo. Bueno, el petó, evidentment, era una cosa que antigament s'utilitzava molt. O sigui, antigament, a l'època dels romans i dels grecs, era una tàctica que era molt, molt seductora, no? Doncs feien petons en públic, es feien petons, evidentment, en privat, però era una cosa que era molt natural en aquell moment. Aleshores, van passar després en un període de temps que això era, doncs, pràcticament prohibitiu. Qui ho va tornar a portar una miqueta en dansa en el segle XIX, no? I en el segle XX? Sobretot, doncs, bueno, van començar l'època que van sortir i van revifar els hippies, doncs van tornar a explorar aquesta tàctica tan dolça, vull dir, que és tan comunicativa, i doncs públicament, doncs, de la manera més natural, doncs, van començar a demostrar-ho al món una altra vegada el que eren els petons. Jo crec que des d'aleshores és una cosa que la gent és que és maco, que és molt sensual, que és emotiu. Mira, se m'està posant, mireu, la pell de gallina.
Sí, només, realment la pell de gallina.
És que l'estic sentint, perquè és que és tan maco els petons. Què passa? Que un petó també hem de saber com s'ha de fer un petó. Vull dir, ja sabem que hi ha el petó familiar i aquestes coses, però estem parlant del petó...
De seducció,
no? De seducció, de com poder transmetre a l'altra persona aquella sensualitat, no? Aquests llavis, vull dir, hem de saber de quina manera s'ha d'obrir la boca, de quina manera hem d'entregar aquella llengua. Feu un petó, doneu aquella llengua. Heu de saber com és el paladar. Sisplau, exploreu amb la vostra llengua en l'altra persona, però tot sempre amb molta sensualitat. I és una cosa que les dues persones, tant la que dona com la que rep, heu de tindre la pràctica i anar amb cura de que aneu tots a la mateixa vegada. És a dir, tu no pots entregar-te la teva boca amb una persona i que l'altra te l'obri com si fos un volcà. Hem de, perquè és que si no sembla que allò es perd aquella màgia, tu estàs entregant aquests llavis.
Jo crec que a vegades el primer petó ja diu molt, eh? Si per no t'agrada em sembla que ja tira enrere.
És que és molt important, és curiós, però jo sento moltes vegades que nens, sobretot noies adolescents, que a vegades ho sento que ho parlen, no? Però escolta'm, com t'ha fet aquell petó? T'ha agradat? Escolta'm, t'ha menjat bé la boca, però és allò, te l'ha menjat, te l'ha donada, te l'ha entregada, te l'ha sentida, o sigui, cadascuna s'emporta una experiència, no? I bueno, volíem parlar una miqueta pues, sobre totes aquestes coses, no? I cada vegada pues, anirem explicant una miqueta de quina manera podeu començar a seduir i les coses que no li donem importància i és que és tan maco fer un petonet. Avui hem triat un tema, a veure, us explico. Abans de començar l'estiu vam fer, bueno, vam parlar amb la Venus, que ja sabeu que ha estat en aquest programa. La Venus és una provadora de vibradors. És una noia que n'entén molt perquè n'ha provat moltíssims, en té molts a casa seva, els té fins i tot classificats per vibradors persones, en té de vibradors anals, vibradors clitorians, vibradors vaginals, vibradors del punt G, fins i tot té una caixa on té classificats els vibradors. Això deu ser com un clauer quasi de clau, no?
Sí, una col·lecció, té una col·lecció. Llavors ens va una mica aconsellar, perquè volíem provar alguna cosa nova, buscàvem una cosa diferent. Llavors ens va aconsellar un tipus de vibrador que es diu Mr. Hook, que té forma de ganxo, el nom ho diu, hook vol dir ganxo. És una cosa una mica diferent del que normalment s'ha vist per vibrador, doncs el vibrador no, normalment és aquell aparell així allargat, en forma de penis, o vibradors petits en forma de conillet, pel clítoris. Aquest era una cosa una mica més aparatosa i una mica estranya, i resulta que és un vibrador que anava bé pel punt G i per estimular el clítoris alhora, i van dir, doncs seria interessant provar-lo. I llavors també ens va aconsellar un altre, perquè hi havia gent que deia que això del punt G existeix, no existeix, jo no sé si el tinc, si no el tinc, si m'agradarà. Llavors altres noies deien, a mi m'agradaria més el típic, però un que sigui, no sé, que doni unes sensacions també diferents, que faci altres coses. I ens va aconsellar un altre per aquest altre tipus de noies, que és el Bonnie and Clyde. Doncs vam anar a la botiga de la Eva Moreno, que també ha estat al nostre programa, que és molt maca la Eva, que és la pionera del tupper sex, i ella ens va dir que molt bona tria, que sí, que estaven molt bé aquests dos vibradors. Del Bonnie and Clyde, que és un vibrador vaginal, bueno, vaginal i clitorià també, té un apèndix que va en el clítoris, doncs ens va dir que hi havia dos mides, i clar, qui havia triat aquell va pensar, ostres, i ara què faig? Agafo la petita o la grossa?
Clar, perquè és que això...
Doncs la Eva en seguida no va dubtar, va dir la grossa. I va agafar la grossa. I avui us volíem parlar una mica de l'experiència que aquestes noies han tingut amb aquests vibradors, perquè ens han donat l'opinió i podem parlar una mica, doncs, cadascuna el que ha trobat, no? Provant-los.
Home, els hem demanat una mica la informació de que ho provessin i que ens donessin una miqueta les seves opinions de com han anat, no? La veritat és que són vibradors simpàtics. Home, són originals, eh? Són
sí,
originals.
Faré una foto dels vibradors aquests i la penjarem perquè els pugueu veure quina forma tenen i com són. A veure, parlant...
Al Facebook ho penjaràs?
Sí, no? Penjaré una foto del vibrador, però no en acció, sinó només a la parella.
Podeu mirar-ho i li pots donar un m'agrada, també.
Clar. Sí.
Val. Començaré pel de, que té forma de ganxo. Doncs mira, una de les noies que el va comprar em va dir primer que no havia quedat gens contenta, però resulta que també el va comprar com a primer vibrador, no n'havia tingut mai cap. Llavors, clar, va ser una mica complicada la cosa, perquè el ser un primer vibrador i ser una mica estrany...
Això és una mica complicat perquè primer s'ha de veure...
Amb dues vibracions, porta dos vibradors, va al punt G... Bueno, la cosa se li va complicar una mica.
Una mica de tecnologia,
sí, és que clar, el primer ha de ser una miqueta més estàndard i més normalet perquè vagi començant a agafar les sensacions i les formes, no?
Doncs sí, i també se li va dir això, però ella doncs es va posar farruca, que li agradava aquest per la forma, pel color i per com era, i aquest es va quedar.
I que era molt valenta.
I que era molt valenta. De totes maneres, ara diu que, bueno, que ho va provant i que cada cop li troba més el què i que el troba molt suau, el troba, bueno, que va, es va fent amb ell. Després tenim una altra, a veure, una altra noia que ens ha descrit així l'experiència. Ha dit: "És original, té una forma totalment anatòmica i el material és tovet i agradable. Porta una cinta per lligar-lo a la cintura, això no us ho havia dit. I llavors es pot dur sense tenir-lo que aguantar amb les mans, es pot dur per anar per casa, per sortir al carrer, es pot dur també, es pot jugar amb ell en parella, perquè al ser un vibrador pel punt G no és molt profund, llavors es pot portar posat i al mateix temps tenir penetració amb la parella."
Això vol dir, perdona, que també li pot donar vibracions en el seu pene?
Oh, i tant.
Home, doncs ha de ser molt bo, no?
I tant, perquè ja dic, porta un vibrador que queda a la part de dintre de la vagina i un que queda sobre el clítoris. Llavors, si s'utilitza en una relació sexual, amb penetració, llavors, clar, l'home també pot notar aquesta vibració, tant al penis com al...
Home, i de cara a la dona, evidentment, tindre aquestes dues sensacions, jo crec que ha de ser, bueno,
vaja,
espectacular, noies, a nivell vos, eh?
Doncs sí, doncs sí. Això, qui tingui parella i el vulgui provar amb parella, doncs... Bueno, va dir que li va fer un massatge que era molt bo, que li va pujar molt la libido, que li va augmentar molt el desig, i normalment que el fa servir tota sola, però que també l'ha provat amb la parella. Llavors, també ha fet un joc amb aquest vibrador. Se'l va posar un dia i li va dir a la seva parella que estrenava alguna cosa nova i que a veure si era capaç de trobar-la. Diu que li va costar una bona estona que ho trobés, però al final ho va trobar.
Home, però si són de colors, on te mirava aquest home?
Bueno, se suposa que li devia dir vestida, i va ser com un joc, va dir, busca'm algú que estreni.
Home, clar, d'aquesta manera quedava molt dissimulat.
Ell havia de buscar si era una peça de roba, si era una goma del cabell.
Clar,
havia d'anar traient capes de roba.
O sigui, no li va dir, oi, t'has tallat els cabells del cap.
No,
mare.
No va ser així. I, bueno, això en quant al Mister... Ah, bueno, també he de dir que hi havia un altre que va dir que el punt G no el tenia molt clar, però que havent utilitzat aquest vibrador se'n va adonar de que realment que sí, que tenia una sensació nova, diferent a la que havia trobat doncs, amb altres vibradors vaginals o clitorians, i que li havia agradat força perquè havia trobat que era una sensació molt diferent i era el que buscava, trobar sensacions diferents. I per últim, parlar de l'altre, del Boni, que és molt gran, fa 22,6 centímetres de llarg.
Mare meva.
I 3,9 de diàmetre. Llavors aquesta noia està encantada.
Home.
M'ha dit que és genial, però molt, molt. Que és superràpid, que és només començar i ja està, i ja s'acabó.
Ja s'acabó, home, doncs això no
és que veure,
tampoc.
Això tampoc es tracta,
Després diu que ja continua, però que d'entrada que és molt ràpid, perquè, bueno, que és molt bo.
És un precoç.
Sí, sí. Que fins i tot has d'anar en compte perquè arriba, bueno, que fa tope, saps? Allò que ja, que arriba un punt que ja no entra més, perquè, bé, que és molt, molt, molt gran. Llavors, aquest vibrador té unes rotacions, no sé com explicar-ho, la part de la part que va a l'interior de la vagina, la part que fa de penis, diguem, té unes rotacions circulars, val? Però no és només que vibri, és que també...
Però
no és
fa voltes sencera però fa... o fa... va i torna?
No, sí? Va fent voltes, va com una espiral, va fent com un moviment d'espiral.
Vamos, com un macarró d'aquesta pasta.
Ah, això mateix.
O sigui que es va donar...
I llavors té la part que donen en el clítoris, que clar, que diu que a vegades si costa tant d'introduir-lo, si hi ha persones que potser no són tan profundes de vagina, si no se l'introdueixen del tot, allò no arriba on ha d'arribar.
Jo, de totes maneres...
Hi ha problemes, vull dir que diuen que són ergonòmics la majoria, però clar, no tothom tenim les mateixes mides de distàncies... Llavors,
no, de totes maneres el que anava a comentar, o sigui, jo amb una conversa, o sigui, fent un dia, fent un cafè i bueno, prenent una copa per aquí, pel poble, vaig estar amb una conversa de noies que sé que havien provat aquests vibradors, no? I la veritat és que jo, bueno, el fart de riure que em vaig fer és poc, perquè clar, em vaig sentir una que deia que com que té diverses velocitats, posava segons quina velocitat i no sabia de quina manera parar allò.
Una va tenir molts problemes per poder parar.
Per poder-ho parar-lo. Sí. Es va posar nerviosa, no sabia com poder parar aquell aparell. I, clar, evidentment en aquell moment ja no tens ni ple ni res perquè és que estàs...
He de dir que una altra, amb les presses de posar-se també amb unes gomes per aguantar-te a la cintura, també se li va trencar el ganxo i la goma. Vull dir que...
Després, evidentment, allà havia una altra que va dir que, bueno, que allò era tan sumament que li donava tant de ple que és que arribava a punt que li feia estar mal i clar, no, ja no li donava ple, ja no es podia concentrar perquè és que allò li resultava dolorós i que el vol tornar. Bueno, jo crec que realment hi ha hagut una diversitat d'opinions que són divertides, però bueno, el resultat evidentment és que la gent s'ho ha de passar bé. Noies, passeu-vos-ho bé, disfruteu d'aquests vibradors que són molt bons i si algun evidentment teniu algun d'aquests també que ens ho expliquin, feu algun comentari també en el Face i us podrem donar opinió també.
I això, i moltes gràcies per les opinions de totes elles, Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. I'ma suit your show and tell.
Estàs escoltant Sant Feliu, Sexe i Ganxo.
El sexe a l'estiu. Què heu fet aquest estiu,
Hem sigut bons, dolents, com què? Com us ha anat? Com us ha anat?
Suposo que tothom us ha anat bastant bé, bueno, menys el Codo, que diu que no ha lligat gaire. Però...
No.
Però què us sembla? A l'estiu sempre estem més oberts, no? A conèixer gent, a lligar... estem més contents,
general,
portem menys roba, fa més calor...
A veure, aquest any ha sigut un estiu dur amb tema de calor.
De calor.
Jo crec que a vegades també...
I això va bé o malament? Jo crec que va molt malament pel sexe.
Jo crec que va molt malament pel sexe, també.
Tot llisca massa, llavors, no?
Sí, tu també creus que va malament aquesta calor que ha fet a l'estiu pel sexe?
Clar, perquè l'última cosa que vols és una altra persona a sobre, no?
És que estàs molt agobiat, perquè ha sigut una temperatura que t'ha agobiat cada un com a individu. Llavors, bueno, és el que tu dius, no?
Exacte.
Busques, evidentment, hores que siguin fora de 2 hores, però, bueno, com que la gran majoria de gent has tingut que fer-ho, intentar fer-ho, millor en època més a vacances, perquè si a més a vegades estàs treballant, és molt complicat, no? Uh-huh. Però és que ha sigut molt, molt agobiant. Jo crec que, en general... Hi ha hagut una miqueta, aquest any, el que he sentit, que la gent està molt descontenta, com així és com el Codo, que no, que aquest any, pobret, doncs no ha rascat, Codo. Oh, quina cara de pena que fa. Doncs possiblement hi ha hagut també molta gent que ha tingut aquest tipus de problemes, no? Però bueno, jo crec que en general...
Però a veure, amb la calor que ha fet també podem buscar mètodes de fer sexe mar. Fresquet, no? Sí. Sexe a l'aigua, què us sí. sembla? Sexe
mar,
a dintre el mar, a dintre mar, la piscina, a la dutxa, a la banyera... Hi ha maneres de refrescar-se, no?
A l'aigua s'està molt bé sempre, eh? Sigui on sigui, sigui la de mar, sigui... Oh, el sexe a l'aigua...
A més, tu imagina't, et fiques en una dutxa o en una banyera amb la teva parella i a més hi ha vibradors aquàtics.
Oh, sí?
Que es poden utilitzar a la vegada, ah, també, sí? A dintre l'aigua.
Waterproof, oh, d'aquests, sí. Com
el Això no són com aquests ninotets que tenen els nens a les banyeres? Aquell petit,
potser n'hi ha alguna en forma de petit o no.
Oh, hi ha de ser divertit, eh? Mm. Bueno, hi havia pel·lícules, a vegades que feien. Hi havia una pel·lícula que es veia un...
Hi havia una de, un ànec de l'Almodóvar,
ah,
no?
Ah, em sembla que era de l'Almodóvar, sí que és veritat, que es veia l'ànec que anava en direcció cap al pubis.
Si no recordo si era un ànec, exactament.
Sí, bueno, era... No era un submarinista.
Era un submarinista.
Era, sí, una joguina d'aquests, era un submarinista, sí que és veritat.
Sí, sí, a la Victòria Abril, era.
Em sembla que sí, que era la Victòria Abril.
I qui té la sort de tenir una piscina a casa ja, fuà, sumo, eh?
Es queixa per bici.
Home, és que tinguin una piscineta. Tu imagina ja l'escena, una piscineta amb aquesta caloreta, que ja a partir de les 10 de la nit o les 11 de la nit, que comences a estar fresquet, que et puguis fer un bany amb aquelles llumetes de la piscina, aquells leds que estan posats allà a la piscina amb aquella il·luminària que fan. Poder fer sexe allà... Oh.
Ha de ser preciós.
I que no et vegi ningú.
I romàntic, oh, i més si estàs enamorat encara més.
Oh, que maco. Mm. I després que t'arrepenges així a la barana de la piscina i et prens una copeta.
Ostres, és que tu ja t'hi trobes.
És que m'hi trobo. És tan maco.
Ho estic veient, tal com ho descrius, és que m'hi estic trobant.
És que és molt maco. M'hi estic
trobant.
I aquelles espalmetes, sí, tot tan romàntic. Sí, sí. Feu sexe, encara que no sigui a l'estiu.
Bueno, si no teniu piscina, escolta, és mira, igual. Una del Tois d'aquella, no sé, també.
A on sigui.
Sí.
Una altra cosa, vaig llegir una cosa que em va deixar una mica esparverada, perquè diuen el sexe al mar, val? A la platja. Pots anar a la platja i tal, i dir, dissimuladament, si no hi ha gaire gent, et poses dintre l'aigua amb la parella i vas jugant i a vegades doncs, mm-hmm. cau, no? O al vespre, però és que vaig llegir una cosa que posava, sobretot que, encara que sigui dintre l'aigua, que s'ha de posar preservatiu, calla, és que és boníssim. I m'imaginava jo la situació de dos que estan allà, saps, fent-se romacos a la sorra i que diuen, va, entrem a l'aigua... Tu imagina la feina, perquè diuen que s'ha de posar abans d'entrar l'aigua, el preservatiu.
Ah, bueno, aquí.
La feina per posar-se ell el preservatiu. I després diu que l'aigua resseca molt la vagina.
Ah, sí?
I m'imagino amb ella abans d'entrar l'aigua posant-se lubricant. És que va ser... Bueno, la imatge que vaig tenir
però
va ser molt
per
bona.
Però això per què ho estan dient?
Això ho vaig llegir en un article per internet, perquè, clar, deien que encara que facis sexe a dintre de l'aigua, les precaucions han de ser les mateixes, perquè pots agafar igualment una malaltia que s'ha de posar preservatiu.
Home, jo ho he sentit de la sorra, eh? De la sorra de la pues, platja sí que ho he sentit, que s'ha d'anar
pues, en cura, per moltes coses. Per moltes de la sacatalla, no ho sé, però diu que, clar, però que pot arribar a fer-te mal perquè diu que resseca tant l'aigua.
Però i el maco que és tocar dintre de l'aigua quan estàs despullat?
No,
i,
maco,
i encara que no estiguis despullat, fica les mans per on
puguis. Jo no crec que aquesta gent que fan sexe a la platja o a dintre l'aigua i això es posin preservatiu i lubricant.
Jo sincerament
molt complicat,
no? Jo no me l'he posat bé. I tu te n'has portat alguna vegada?
Per a
la preservatiu.
Però bueno, que s'ha de dir, que s'ha de portar, s'ha de... Bueno, no sé.
Però dins de l'aigua...
Oh.
Ai, jo ho veig com molt complicat,
ai,
això.
Sí,
no sé.
És que si ja perd l'encant.
És que fins i tot còmic.
Ja perd l'encant.
És com, no sé, com tenir que... Com diria... fer una cosa molt determinada per poder complir, si no hi ha aquests requisits, doncs no...
Ja, no, diguem clar, que, ha de ser una cosa
que
més...
Que tallaria tot el rotllo, no?
Sí, però... és que és així, tallaria tot el rotllo, perquè jo crec que qui es posa a fer sexe a dintre l'aigua normalment és perquè en aquell moment no ha sigut una cosa que no ha estat preparada.
Exacte.
Llavors,
que no, és que no podem
ja,
aguantar
ja vas amb la maleteta, no?
Clar, és que les, és aquestes coses que són imprevistes són les que són maques. Va, us explico una anècdota d'una que m'ho va explicar.
Bueno, va,
que estava dintre de l'aigua i, evidentment, doncs, anem a una platja nudista... I clar, això del el sol, la cremeta,
sí,
aquestes
vaja.
Coses, la calor, que feia molta calor i no pots evitar-ho, no? Clar, què passa? Que al final, doncs, bueno, entres dins de l'aigua i hi ha una miqueta, de manera que dissimuladament hi ha aquells tocaments I evidentment, doncs, amb la seva parella, doncs, bueno, va haver-hi una erecció, doncs, que no podia evitar. Què va passar? Doncs que aquella noia, com que portava un mocador lligat en la cueta, un mocador d'aquest per recollir el cabell, doncs li va lligar i li va fer un nus per jugar dintre de l'aigua, li va enganxar en el penis, li va fer un nus allà per, bueno, per divertir-se.
Sí.
Tu saps la feina després per poder treure aquell nus? Perquè, clar, una hora o altra s'havia de sortir dins de l'aigua i allò no baixava. I el llacet allà penjat. I clar, allò era una platja nudista, no sabia de quina manera dissimular. Doncs va tindre que estar molta estona aquell home dins de l'aigua, esperant que allò de manera voluntària baixés, que no baixava, per poder deslligar aquell nus, perquè és que no havia manera de desfer.
No sé, d'anècdotes gent deu anar bé, ja. El que passa que la gent no la sol explicar.
És que dins de l'aigua es poden fer moltes coses, és molt maco.
Bueno.
Maneres també doncs volíem comentar doncs com el que sempre passa, no? Que a l'estiu sempre hi ha males històries de les parelles i potser perquè hi ha hagut una mancança a vegades de sexe, però jo no crec que les separacions, que a vegades tantes llegendes urbanes com hi ha, que la gent se separa perquè com que ara està moltes hores i les vacances i aquella parella està contínuament amb una convivència que el dia a dia no té, I com que no hi ha hagut sexe, doncs al final doncs hi ha aquestes separacions. No, jo no crec, no fotem. Jo no crec que les coses vinguin per aquí. Qui té problemes a parella és perquè hi ha uns antecedents anteriors abans que vingui
en aquest període. Igual a l'estiu que a l'hivern.
No li donem la culpa a l'estiu, no li donem la culpa en aquelles hores que no s'han dedicat de sexe, perquè realment la cosa no és així. Bueno, penso que no és així, no? I aquest estiu he sentit a molta gent doncs, que per desgràcia s'estaven separant i li donaven la culpa al sexe, no? I no. Penso que no.
Uh-huh. Una altra qüestió també és que a l'estiu també hi ha una qüestió química, val?
Sí.
Diuen que augmenta la dopamina i l'oxitocina, la de les hormones, de l'amor, perquè els dies són més llargs, hi ha més llum, fa més calor i això fa augmentar aquestes hormones, o sigui, també hi ha una causa química de que es tinguin més ganes de fer sexe o que hi hagi més desig a l'estiu.
Jo crec que sí, però és que penso que en general jo crec que això forma part del clima a vegades, no? El fet d'estar doncs, amb aquestes temperatures, amb aquesta activitat que ens dona el sol i aquestes vitamines que ens dona el sol, evidentment en regenera en el cos tota aquesta necessitat, no? Jo crec que realment és bo, no? Ah, dues coses que volia comentar referent que vaig sentir aquest estiu i em va fer molta gràcia, no? Sabíeu que els homes que no fan servir... és que ja estic rient. Els homes que no fan servir el fil dental per les dents, tu compta, són més propensos a la disfunció erèctil. Sí, sí.
I el motiu, no. Perquè és que no lligo, No lligo que té que veure el fil dental amb la disfunció erèctil.
Cada nit us heu de passar el fil dental per les dents. És
a dir, no, coi, em pensava que anaves a dir que se l'han de passar per...
No, el fil dental per les dents. Saps què passa? Que qui no se'l passa... Sí, sí, és veritat, això... No, a més que vaig llegir un article,
No se'l passen.
Qui realment no se'l passen, se'ls acumula una sèrie de bactèries de les genives. I llavors aquestes bactèries van cap al recte de sang i poden tapar alguns tipus de vasos.
Ai, per favor.
Sisplau, us heu de passar el fil dental.
No, sí, això sí, bàsic, però bueno, per la disfunció erèctil, no sé si els que teniu disfunció erèctil no crec que passant el fil dental se us curi. No. Bueno, poder sí.
És qüestió de mirar de per allà, passar per un altre lloc també el fil dental, eh?
Oh, no, jo em pensava que anaves per aquí, no sé, perquè
cura,
fil dental...
s'ha d'anar amb compte, que això és molt primer i pot fer molt de
millor,
mal.
Millor els llacets aquests que has explicat amb mocadors, perquè el fil dental, imagina't el mateix amb un fil dental que ve sortit sense cueta
no,
de l'aigua.
Jo crec que potser li podria estar fer mal, eh?
No,
home,
ja,
tu,
no,
tu imagina't...
És que ve sortit sense cueta, dic, de l'aigua.
Tu imagina, t'agafa un fil dental i li lligues i apretes, jo crec que allò li talles.
Vols
dir que no, però no faria
tant,
mal?
I tant.
Meni, ha quedat de fer mal això.
Jo crec que això li tallaria directament, com tu dius.
Sí, però hi ha aparatets que se'ls posen als homes, que són
sí, més... Sí, sí, però em sembla que són més com argolles més, més grossetes.
Sí,
no?
Allò és més gruixut.
Gomes, eh?
Bueno, una cosa per escanyar, però sense escanyar...
Ah, per cert, jo conec, ara que dius allò de l'això...
Allò no talla.
Jo en conec un de la platja nudista que porta penjades d'argolles en el penis. Però escolta'm, però, mira, perquè no ho veieu a la imatge, però unes argolles així grosses i les té enganxades a la pell del penis, que allò li ha de pesar i li ha de fer mal, jo no sé què aquest home, com el deu de posar...
Bueno, aquest home està fent un tractament d'allargament de penis.
Les colles de la família.
No, perquè porta piercings per tot arreu.
Sí,
però
sí, s'ho dic de broma.
Però em porta, de veritat, em porta potser... 7 o 8
Imagina.
Penjades. Jo crec que allò li ha fet mal als collons també. No fa mal allò?
Penjat,
jo no ho sé perquè ja no em porta.
A la pell.
On?
A la pell del penis em porta penjat. O sigui, em porta com 4
però
penjades.
Però la punta?
Com si fossin piercings.
Sí, com si fossin piercings, però tot de la pell.
I
quasi tocant a la punta, grossos. I quasi tocant a la punta em porta un. I després en els testicles, en cada un dels testicles em porta un altre.
I això per fer la penetració...
És que sembla una campana, sí que és veritat, tu ho has dit.
Això per fer la penetració deu ser molt molest, no? O gairebé impossible de fer-la, vale?
Jo vols dir que aquest home penetra en algun lloc?
Això,
no crec que la fiqui cap forat, aquest home.
O s'ha de treure tota la ferralla per...
Fins i tot per vestir-se, ja em diràs tu si porta aquestes...
Però això dic, jo no sé com s'ha de posar els calçotets.
Potser només s'ho posa per anar a la platja, s'ho treu i s'ho posa, no sé.
I ha d'anar, bueno, quan camini farà... Piriclin, piriclin, no?
O talong, talong, vull dir, ha d'anar de cantó, que t'home, realment.
Deu anar fent sorollet.
Bueno, ja ens diràs on te l'has vist, aquest home, que l'anem a veure.
Sí, ja diré quina platja he anat, perquè normalment hi és.
I l'aplaudirem, no?
És que fa gràcia veure'l, la veritat.
Doncs això del sexe a l'estiu és com llegir. Jo crec que molta gent diu aprofitaré l'estiu per llegir i això és mentida. Si t'agrada, llegeixes tot l'any. I aprofitaré sexe, fer sexe a l'estiu, el mateix. Si t'agrada, el practiques tot l'any.
Hi ha molta gent que llegeix una línia i es queda adormit.
Jo crec que si diuen aprofitarem l'estiu per llegir perquè mai tinc temps, sempre trobes una mica de temps pel que t'agrada durant
ja
l'any.
Després ja no se'n recorden de com es llegia,
sí,
no?
Clar,
bueno,
això.
Si sí,
el mateix. Sí. O si no, és com si com que llegeix un TVO.
És com començar una altra vegada. Bueno, ara ens agradaria sentir el tema que ens ha portat avui el Beni. Beni.
Bé, doncs la qüestió és que, clar, el tema d'avui era el sexe i l'estiu. I clar, si alguna cosa hi ha fet amb música és sobre sexe i estiu, però sobretot en el tema reggaeton, oi? I clar, jo soc com bastant refractari a aquest tipus de música, bueno, no ho considero música, de fet.
Vale.
I bueno, després de fer tot un rally intentant buscar temes que parlessin de sexe i estiu, m'ha cridat molt l'atenció, és un grup que es diu Urxata Sound System, que clar, evidentment són valencians, i que al darrere d'aquest grup ha d'haver-hi una ment important, perquè un dels temes, que no és el tema, no és el grup que sentirem avui, però bueno, m'agrada menys fer esment ja que he fet aquesta troballa. En un dels temes parla de Wilhelm Reich, no? Wilhelm Reich va ser un deixeble de Freud, un deixeble díscol, no? De Freud, coetani de Carl Gustav Jung. I entre altres coses, el que va investigar aquest home va ser va investigar sobre l'energia que va ser després anomenada, o va anomenar orgònica, no? I es tracta de l'energia de l'orgasme, eh? I aquest grup, que fa una música molt electro i així, doncs, les seves lletres, doncs, tot i que és un valencià molt tancat, doncs, bueno, s'arriba a entendre això, no? De tota manera, el tema que he portat, i perquè considero que sent el primer programa i la primera peça que porto, doncs, convé, doncs, portar una miqueta de nivell, he portat una peça del Javier Ruibal, no?, que és una mica més per a tots els públics, i és un cantautor, de fet, que no és massa conegut. Sempre s'ha mantingut com en un perfil mig, sense despuntar massa, i suposo que per això, doncs, et permet fer temes de gran qualitat, no? Per exemple, versionar temes de compositors clàssics posant-li lletres, no? I el tema que us vull que m'agradaria que sentiu avui és un que es diu Guarda-me, i després, si voleu, quan l'haguem sentit, doncs podem parlar una mica sobre ell.
Guárdame la noche por tu vientre y la luna en el costado y tu lengua que no miente y el sabor dulce de la locura de la hembra más desnuda, de la dama más ardiente. Guárdame el licor azul del alba y el balcón de los suspiros por la seda de tu espalda, para volver sin respiro ya tu boca por mi cuello y mi mano por tu falda. Guárdame el rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin dueño. Guárdame el rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin dueño. Guárdame el jardín de mediodía, la hora cálida del vino, la penumbra de la siesta, entre tu risa y mis ganas y tus besos y tu cama y tus sábanas de fiesta. Guárdame las cartas de mi suerte, el desorden de los días, tu lance de amor a muerte y la lágrima que me diría si no me mata tu amor, me matará no tenerte. Guárdame tus pasos por mi vida y la tarde en la mirada y toda la mar detrás y el poniente en la cintura si pude quererte más. Guárdame también la duda. Guárdame el rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin dueño. Guárdame el rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin dueño y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar.
Beni, m'ha encantat, eh?
És preciosa, eh?
Sí, m'agrada molt. És un artista amb moltíssima qualitat i que, bueno, considero que no està prou reconegut. Però, en fi, ja se sap, les coses, quan es massifiquen, tenen aquesta mala tendència, no?, a perdre aquell nivell. O serà, no sé, una percepció que tinc, no?
No sé, però he trobat... Té un encant, aquesta
sí,
cançó.
Sí, és molt maca. Jo també l'he trobada molt maca. Mm.
Doncs me n'alegro molt. Per la propera programa, aviam què portem. Intentarem mantenir el nivell.
Segur que sí.
Clar.
Thank you.
I ara entrem a la secció que ens porta la Mercè, de personatges històrics. Hem pensat que seria interessant parlar, doncs, de personatges que durant la història han sigut perversos, han tingut... no sé com explicar, Mercè, han estat...
Bueno, bàsicament han sigut famosos per la seva...
Per la seva sexualitat, les seves perversions, i no sé, em sembla que... Que avui ens has preparat una dona, no? Una dona, sí, per començar.
Sí, mira, avui us parlaré de Messalina. Uh-huh. Messalina l'hem de situar a Roma, a l'any 25.
Sí, pel nom Messalina.
Sí, és, bueno, va ser emperatriu de Roma. Es va casar molt joveneta, 15 anys, perquè venia d'una família. La seva família eren descendents dels reis de Troia. Vull dir que era una bona família. El que passa que la mare de la Messalina era una mica xalabrada, es va gastar tots els calés i, bueno, resulta que es van arruïnar la família.
I la va
Llavors, què va passar? No quedava cap més opció que casar-se amb un home ric. I van anar a trobar el Tiberi Claudi, que suposo que tots el coneixeu, a Claudi, que,
sí?
El de la pel·li.
El de la pel·li, sí.
Sí, que pobre home tenia 36 anys més que ella, ella en tenia 15, i el bueno,
pobre home, jo diria pobra noia.
Casat, bueno, sí, no, per no. Això, aquest home, i em sembla que...
No, sí, aquest home havia estat casat dos cops ja, i es havia divorciat.
I tenia molts problemes també, no?
Bueno, a veure, pobret, era tartamut, que no passa res, però bueno, era tartamut, era coix, era molt poc agraciat, diguéssim.
Però en canvi era emperador.
Bueno, això encara no.
No va arribar a ser
l'emperador era Calígula, que era el Claudi era tiet de Calígula. I en aquests moments, durant el casament amb Claudi, doncs el que estava regnant era Calígula. Però com que l'imperi romà passava el que passava, Calígula el van matar.
El van assassinar
i després van fer...
Però no tenia una relació el Calígula amb ella? No hi havia un,
però, en principi,
però no hi havia un parentesc, no eren família.
No, el Calígula era el tio del o sigui, el Claudi era el tio de Calígula.
Sí, però el Calígula amb la Messalina no havien arribat a tindre.
No, en principi no. Tenia moltes trifulques perquè la iaia del Calígula es veu que era també molt perversa,
sí.
I se les tenia molt amb la Messalina.
Home, és que Roma era Roma, sí, és que era increïble.
Els intríngulis de la cort, diguem. Bueno, doncs, com el que anàvem, es casen i bueno, i el fan emperador. I al fer-se emperador, degut a que es mor Calígula, l'emperadriu Messalina veu que, ostres, que és una dona poderosa i exerceix el seu poder tant per poder polític, social i sobretot sexual. Ja la primera nit de nuvis ja veu com va veure en el pobre Calígula amb aquella panxa, pobret, que es veu que tot ho tenia una mica
atrofiadet.
Es veu que surt ja al jardí i es troba amb un soldat sirià i bueno, ja es va entregar de totes a les seves carícies i bueno, aquí va començar ja el...
És que era una noia molt guapa,
eh? La seva carrera sexual.
Era una noia molt guapa, aquesta.
Sí, era una noia molt guapa, morena, amb uns cabells negres...
Sí, amb els cabells arrissats també, era molt morena.
Molt guapa. Bueno, amb tot això, que aquí va començar doncs, el seu camí sexual, va començar ja dic, a la nit de nuvis, però quan ja va ser emperadriu, aquí ja es va deixar anar del tot. Hi ha moltes llegendes d'ella, es expliquen moltes coses. Una de les coses que bueno, que m'ha cridat molt l'atenció és que ella sortia per les nits a barris degradats de Roma i anava disfressada, es posava una perruca rossa, perquè les perruques rosses eren típiques de les prostitutes romanes, es posava la perruca rossa, es posava un parell de mogronera així de pa d'hort i s'anava allà a buscar homes. Era un insaciable, es veu que tornava cada dia a la nit un altre cop a la cort i bueno, que no en tenia mai prou. Fins i tot un cop van fer una espècie de com de concurs amb una prostituta molt famosa de siciliana a veure quina de les dues podia durant la nit atendre més homes. I això van fer-ho mentre el Claudi estava de viatge, perquè bueno, tot el dia viatjava aquest home i ella mentre anava fent de les seves. I bueno, sí, passen la nit i venen durant amb aquesta prostituta i ella.
i van començar, i la prostituta aquesta siciliana, la que portava 25 homes, va dir que ja no podia més, va sortir mentre ventava, però ja no podia més. I en canvi la Messalina, diuen, segons diuen, i segons el que està escrit i que diuen els historiadors, va estar amb 200 homes.
Mare
i amb tot i amb això encara no estava satisfeta. Oh. Vull dir que...
Bueno, ho va guanyar de llarg el concurs, eh? O la pasta que fessin.
Llavors, ella també rebia els seus amants en una casa a les afores de... O sigui, a les afores del seu palau. Vull dir, tenia una caseta que havia sigut d'una serventa seva, i allà doncs anava rebent a tots, bueno, era una insaciable, es diu que...
Home, sempre estava ocupada.
Es diu que, bueno, que era una ninfòmana.
Sí, no.
Llavors, també és de les coses que s'expliquen d'ella, és que li agradava molt el masoquisme. Li agradava que la paguessin, li agradava que valguessin fortament.
Aquesta dona està, si es visqués a l'època d'avui, és que m'escriuria de llibres i històries que seria,
sí,
seria, vamos, impressionant, eh? Seria molt famosa aquesta dona.
Sí, no,
avui
no,
en
tenia
dia.
Devia tenir molt per parlar de la sexe a Roma. Es va fer molt amiga d'un actor que es veu que era mig gay, no ho era del tot, perquè el tema que anava al sexe, però es decantava més per persones del seu mateix sexe, i es van fer molt còmplices, i amb aquests, doncs, bueno, feien cada orgia, preparaven, aquest s'encarregava de portar-li homes joves, homes que virils, amb gran potència, per poder satisfer la gran
de totes serena. Maneres, em sembla que al marge de que tingués aquest tipus de relacions amb tants homes, em sembla que és una dona que sí que també es va arribar a enamorar, per això.
Sí,
no?
Bueno,
al final
aquí,
de la seva vida, no?
No, bueno, al final de la seva vida, tot plat va viure
24 o 25 anys, sí. Molt jove va morir.
Cap al final resulta que s'enamora d'un cònsol, sembla que era, i van estar planejant com ho podien fer per casar-se i fer-lo emperador, fins i tot en aquest cònsol.
Però això al marge del Claudi.
Això al marge del Claudi. I un cop que el Claudi tornava a estar fora, es va casar. I bueno, llavors, tot amb aquesta, mentre ell estava fora, ella es va casar, hi havia gent que no podia veure la Messalina perquè havia fet moltes...
Molta gent estaria ofesa amb ella, segurament.
Sí,
segur. Per moltes...
pues un d'aquests...
Moltes dones, sobretot.
Dones i homes, sobretot un, que es deia Narciso.
Hombre,
que
aquest, Narciso.
Pues aquest estava molt ofès amb ella perquè ella va despotricar molt d'ell, va posar en dubte la seva virilitat, es veu que un dia va estar amb ell i l'home doncs, no va complir les expectatives d'ella, i llavors doncs, el va deixar per terra i aquest no li va perdonar mai. I en el moment que es va casar amb aquest, amb el Sicili, em sembla que es deia, doncs el Narciso va dir, ah sí, doncs ara és la meva. Li va explicar al Claudi i clar, i no li va, el Claudi no li va poder perdonar que estigués, que es casés amb un altre mentre ell estava fora. Així com li havia perdonat totes les seves infidelitats, aquesta doncs no li va perdonar, i bueno, aquí doncs va ser la causa de la seva mort. La va matar, van convidar a que se suïcidés a l'amant, i amb ella també que es matés amb una daga, però com que no va tenir nassos de fer-ho, al final la van decapitar.
Ostres. Quin final.
Messalina necessitava un d'aquests consoladors dels que parlàveu
abans. Sí, sí, sí.
Estàs escoltant Sant Feliu, Sexe i Ganxo.
I passem a presentar el consultori, que ens agradaria que continués cada 15 dies si tenim les vostres preguntes en el Facebook, i hem dit abans en el Facebook per privat, si voleu, o en el correu electrònic sexeiganxo@onacodinenca.cat. I ara la Suri ens farà la pregunta del dia.
Bueno, hem rebut una pregunta perquè ens l'han deixada penjada amb el correu privat del programa, i ens diu bueno, soc una noia i tinc un dubte. M'agradaria saber si al tenir sexe els malucs es fa més grans o alguna cosa semblant. És que m'ho han dit i tinc por de que se'm pugui notar quan tinc sexe.
A veure, no havia sentit res mai.
Jo tampoc, la veritat és que no. Jo crec que realment les persones que potser té aquest tipus de problema no crec que sigui precisament per això. No. La veritat,
però bueno, a vegades creiem... quan comencen, no?
Sí,
aquestes edats tenen
moltes dubtes.
Sí, moltes dubtes, i a vegades a nosaltres ens semblen absurdes, però sí, realment les tenen i pensen que,
no, i clar,
que els hi pot passar. Clar,
i si aquell dona la casualitat, que evidentment el que li va passar a aquesta noia, que per alguna raó s'ha doncs, engreixat, ella clar, té la sensació,
que
li diran, escolta'm, si t'has engreixat és perquè...
És perquè has practicat sexe,
clar,
oi?
Doncs no, els
que li creiem... hem de dir aquesta noia?
No,
que
li hem de dir que no, que
o
sigui, els menucs, que la cadera, o sigui, no augmenta pel fet de tenir relacions sexuals, que això realment és un mític que fa les llegendes urbanes.
Re,
no?
Que estigui no, tranquil·la.
No, no augmentarà, però se li tonificarà i li quedarà uns menucs.
Sí, però vull dir que si realment li han crescut, no és precisament...
Això,
que no tingui por...
Que
no tingui por perquè realment doncs, no. Ningú notarà si ha tingut sexe o no precisament perquè tingui aquest problema.
I ara us vull presentar el relat d'avui. És un relat que ha escrit la Iol Lluves, la nova col·laboradora des de lluny, en principi. De moment no pot venir ella a llegir aquests relats que escriu. Els llegiré en nom d'ella, però espero que aviat ens pugui acompanyar en algun programa i amb la seva veu, a més té com... Ella parla català, però un català així molt afrancesat, perquè ha viscut molts anys a França. I realment és molt eròtic quan ella parla, ja veureu, ja vindrà. La secció es diu El cau eròtic, la secció de la Iol. I avui llegirem Menuda. Em diuen Menuda. Ja m'està bé, perquè Alfonsina, que és el meu nom verdader, és més aviat de modé. Me'l van posar les monges de l'orfenat. No sóc orfa, em van abandonar ja un vespre. Per sort, una senyora molt religiosa i benefactora generosa em va adoptar, no fa pas massa, i he tingut molta sort. Regenta una casa preciosa, on la gent ve a divertir-se, i jo sóc la nineta dels que aposten a les curses, dels jugadors de pòquer que em volen al seu costat perquè els hi dono molta sort. A mi no em fa res. Rebo tants regals que, simplement per ser com sóc, és a dir bonica, una nina bonica, una joveneta bufona. Les noies de companyia que treballen per la Gigi són les més elegants i les més sol·licitades. Elles m'han ensenyat tot el que sé, com pentinar-me, com vestir-me, insinuant però sense revelar res. Els homes de negocis que freqüenten la casa ja s'han fixat en mi. La Gigi em diu que la deixi fer, que el que em vulgui desvirgar haurà de pagar un preu molt alt. Les apostes encara estan obertes. Mentrestant, vaig aprenent a fer treballs manuals i ja sóc força hàbil i expert amb la boca. Crec que sóc una viciosa. Les monges eren tan estrictes. Sort que la germana Àngels, ella em dedicava molt de temps tots els vespres. Em deia que era ardent, que m'encenia fàcilment. He de dir que els homes per qui em deixo tocar, solament tocar, em donen molt plaer i aconsegueixen sempre fer que regalima. Humitejo les meves culots, sempre. Però la Gigi no els deixa propassar-se. I honestament, en tinc moltes ganes. Ells només poden tocar, ni tan sols mirar. Em busquen per sota el vestit, entre les cuixes i la lligacama que porto. I a mi m'encanta. Sols poden tocar-me els pèls púbics i jugar fins on jo sé. Res més. Oh, me n'he d'anar. És hora de les visites. Passin-se per casa. I fins aquí el programa d'avui, i espero que us agradi, i ens despedim de tots vosaltres. Bona nit, Beni.
Bona nit a tots i a totes.
Bona nit, Mercè.
Bona nit.
Bona nit, Suri.
Bona nit a tothom, bona setmana.
Bona nit, Codo.
Bona nit.
I bona nit, Marilo, m'ho dic jo a mi
mateixa. Bona nit, Marilo.
I ja sabeu, el sexe és a les vostres mans.